Radio Estel. Escoltant, sentiràs. El magazín del matí a Radio Estel.
Cada jove que abandona els estudis es veu empès a un futur amb més atur, més precarietat i pitjor qualitat de vida. A Catalunya l'any passat, més de 97.000 nois i noies van deixar d'estudiar. Cal actuar ja per acabar amb l'abandonament escolar.
Cal actuar ja per acabar amb l'abandonament escolar. Ja ho sentíeu, així acaba l'anunci que ahir va llançar la Fundació Bofill, una crida de país per reclamar un pla de xoc contra l'abandonament escolar. Amb l'objectiu d'aconseguir un país de zero abandonament, han fet un manifest que podem signar a la web zeroabandonament.cat. Allà podem llegir el manifest i signar-lo. És tan senzill com posar-hi el nom, cognoms i correu electrònic. I per saber per què es llança ara aquesta campanya i què es vol aconseguir amb ella, saludem a l'Helena Cintes, que és cap de projectes de la Fundació Bofill. Molt bon dia, Helena.
Hola, bon dia.
Bé, les xifres de l'abandonament escolar no deixen indiferents. Són 3.200 aules de secundària que es podrien omplir amb tots els joves que van abandonar els estudis prematurament. Dieu que és com un camp nou, no? 97.000 nois i noies. Qui entri a la web veurà una muntanya de motxilles abandonades, que són aquests 97.000 nois i noies que han aparcat els estudis. El 16,9% dels joves catalans entre 18 i 24 anys no tenen cap titulació més enllà de l'ESO. Un de cada 5 joves de famílies amb ingressos baixos abandona els estudis i, en canvi, tan sols el 0,8% dels joves que viuen en llars amb ingressos més alts abandonen. Perquè és un problema, l'abandonament escolar.
Doncs és un problema perquè, efectivament, estem amb unes xifres altíssimes fins al punt que estem al capdavant d'Espanya i fins i tot d'Europa en abandonament escolar prematur. No són unes xifres normals, no les podem normalitzar i causa un problema important tant a nivell individual d'aquells nois i noies que acaben deixant els estudis de manera que, com a molt, tenen l'ESO i, per tant, amb aquest títol o fins i tot sense aquest títol, poques possibilitats tenen per poder arribar a assolir una bona feina, unes bones condicions de vida. Molts d'ells ho deuen deixar per poder accedir ràpid a una feina mal pagada, precària, i que difícilment podran sortir d'aquesta roda si no continuen estudiant. És un problema individual i és un problema col·lectiu com a país, perquè ens suposa mantenir un gruix molt important de població amb un molt baix nivell de qualificació, cosa que des de, per exemple, la Unió Europea ja fa temps que ens estan dient que no és sostenible, que no pot ser, que el que hem de fer és ajudar-los precisament a continuar els estudis.
Les xifres anteriors a aquest abandonament escolar prematur estaven per sota del 15% i ara arriben gairebé al 17%. És un dels punts més foscos o un dels reptes més importants del sistema educatiu català?
Ho és. Segurament la xifra anterior era una mica més baixa del que en realitat hauria estat si no hagués estat per la pandèmia. Amb la pandèmia, amb la desaparició de molts de llocs de treball o d'oportunitats de treballar en sectors de baixa qualificació com els serveis o com la construcció, va fer que l'escola i els estudis fossin un refugi pels joves. En el moment en què ens hem reactivat, doncs això ha tornat a atraure a joves que necessiten poder fer feina o no tenen recursos per poder continuar estudiant ràpidament, i és un problema, com us estava explicant, precisament per les conseqüències molt negatives que té en les seves condicions de vida i en el conjunt de la societat.
Helena, vàrem parlar amb tu el novembre del 22, just quan acabàveu de presentar Zero Abandonament, una agenda de xoc contra l'abandonament escolar prematur a Catalunya, elaborada per en Miquel Àngel Alegre, l'Alejandro Montes i tu mateixa, on proposàveu una sèrie de mesures per combatre l'abandonament. Què ha passat al llarg d'aquests gairebé 4 mesos?
Doncs al llarg d'aquests 4 mesos el que ha passat és que de moment no hi ha resposta per part del Departament d'Educació de voler fer efectives o que es mostri de manera clara el desenvolupament, la posada en marxa d'alguna d'aquestes mesures, i pel camí hem conegut les dades més recents d'abandonament escolar que respecte al novembre han augmentat, com bé acabem de veure, han augmentat moltíssim, el que fa encara més urgent actuar ja sense esperar gaire més. Per això reclamem que s'activi aquest pla de xoc amb mesures que sabem que funcionen, perquè així ho han fet amb altres llocs que partien de situacions similars a la nostra, que tenien xifres fins i tot pitjors de les nostres, i que gràcies a haver activat aquest tipus de mesures, haver activat un pla de xoc, haver decidit que aquesta era una prioritat de país, han aconseguit rebaixar-ho molt per sota d'allà on estem nosaltres.
Per tant, diríem que passat aquest temps i sense resposta del departament, no, aquells 3 mesos de silenci administratiu ja s'han superat, per això us decidiu a llançar ara la campanya, perquè ja si haguéssim volgut dir alguna cosa, ja ho haguéssim pogut fer i alguna cosa haurem de fer.
Efectivament, però a més amb aquest afegit que s'acaben de conèixer unes dades molt recents que ens demostren que encara estem pitjors, que pitjor del que sabíem l'any passat, i que si no fem res difícilment podrem millorar la situació. És a dir, el que ens estan dient aquestes últimes xifres és que la inacció el que està portant és a perpetuar el problema.
Des que vareu presentar ahir el manifest i aquest portal zeroabandonament.cat, hi ha hagut algun tipus de resposta per part del Departament d'Educació?
De moment que jo sàpiga, no. No sé si en algun altre nivell n'hi ha hagut, però a mi no m'ha arribat.
I què espereu que passi a partir d'ara? Dèiem, la web zeroabandonament.cat, qui entri pot llegir el manifest, on proposeu 6 reptes per sumar esforços i assolir un país de zero abandonament escolar. Quin és el planning que teniu previst a partir d'ara?
Bé, nosaltres el que fem és... hem demanat a través d'una carta al Departament d'Educació i a Presidència de la Generalitat, així com al Parlament, que impulsin d'una vegada per totes un acord de país, un pla en el que no necessàriament han d'estar sols com a govern, sinó que es poden acompanyar dels municipis que estan fent molt bona feina en aquest àmbit, per mirar d'activar algunes de les mesures que nosaltres proposem, com ara, per exemple, saber qui abandona qualsevol lloc, qualsevol país que ha volgut combatre aquesta xacra. El primer que ha fet ha estat identificar qui tenia risc d'abandonar i qui ha abandonat. Aquí això no s'està fent, a pesar de poder de tenir eines que ens permetrien conèixer-ho. Tenim un registre d'alumnes que, si el govern, el departament volgués, podria servir per identificar on està cada noia i noia. També mirar de compensar les dificultats econòmiques que pugui tenir una família i que faci que el seu fill o la seva filla acabin deixant els estudis per necessitat de treballar. En altres llocs han fet una bona política de beques que ho ha compensat, o orientar i donar suports de reforç o de mentoria en aquell alumnat que, pel que sigui, tampoc no té accés a un acompanyament familiar, doncs perquè la seva família té un baix nivell d'estudis, per exemple, o és acabada d'arribar, i que, per tant, un acompanyament d'aquest tipus ajudaria. I, finalment, ampliar l'oferta d'estudis postobligatoris, perquè si ara mateix tots es volguessin posar a estudiar, no hi hauria prou places per a tothom. Per tant, no tenim el sistema encara prou ben preparat per poder reduir de manera significativa aquestes dades. I això requereix una acció decidida per part del govern, amb algunes de les mesures com aquestes que t'acabo d'explicar.
Més enllà de la voluntat i aquesta acció decidida a la que feia referència, ens deies abans que hi ha països que estaven en situació similar a la nostra, o fins i tot pitjor, i que han millorat molt les seves xifres. De fet, al manifest hem llegit que en 4 anys és possible fer un salt molt important per resoldre aquest repte de país. Més enllà de la voluntat, fan falta recursos econòmics. Què faria falta perquè en 4 anys aquest tant per cent que estàvem parlant al principi del 16,9% d'abandonament escolar prematur anés minvant?
A veure, nosaltres calculem que el gruix de mesures que proposem venen a representar un 5% del pressupost del Departament d'Educació, que és un percentatge inferior als creixements que ha tingut en els últims anys. Per tant, és un pressupost, considerem que assumible, i que el que fa és, bàsicament, anar a actuar en aquell tipus d'alumnat que té molt més risc d'abandonament. Sabem que, per exemple, si bé l'abandonament escolar prematur està prop del 17% pel conjunt de joves de 18 a 24 anys, és el doble entre l'alumnat amb origen migratori o entre l'alumnat amb famílies d'estudis baixos. Actuar en aquests col·lectius, amb suports com el que comentàvem de les beques, l'orientació, més un bon acompanyament perquè puguin continuar i puguin trobar aquells estudis que realment els motiven, aquells estudis pels quals estan disposats, no?, a poder seguir, considerem que és factible, com ho ha fet, per exemple, Portugal. Portugal venia d'unes xifres d'abandonament escolar prematur que estaven per sobre del 30%, i en els últims temps, amb mesures molt similars a aquestes, han aconseguit reduir-ho fins al punt que ara estan en un 5% d'abandonament escolar prematur.
Déu-n'hi-do, i quant temps ha necessitat?
Tres vegades més.
Ah, clar, quant de temps ha necessitat Portugal per passar aquest 30% d'abandonament escolar al 5%?
Bueno, nosaltres també veníem d'una xifra d'un 30% fa dues dècades enrere. Estem a la meitat d'allà on estàvem, però encara molt per sobre del que se'ns està exigint des de la Unió Europea o del que s'està recomanant, que hauria de ser màxim un 10%. En el cas de Portugal també porten uns anys fent una reducció, però han estat en aquests últims que han fet una aposta molt decidida per prendre mesures d'aquest tipus.
Clar, en canvi, sembla que nosaltres, com deies, dues dècades, en 20 anys, s'ha reduït a la meitat la xifra de l'abandonament escolar prematur, però ara sembla que està tot encallat.
Exacte, és el que dèiem. Si fins ara s'ha anat reduint per canvis diversos, efectivament, sí que és cert que hi ha hagut una millora amb la proposta que es fa d'estudis de formació professional, de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, que s'han ampliat el número de places, que se l'ha prestigiat, que s'està obrint cada vegada més com una oportunitat alternativa en el batxillerat, però no és suficient. També s'han fet mesures aquí, com per exemple la reducció de la repetició escolar, que tota la recerca indica que la repetició escolar no és una bona mesura per millorar resultats educatius i que, pel contrari, està molt relacionada amb l'abandonament. Qui repeteix té moltes probabilitats d'acabar deixant els estudis posteriorment perquè inicia un procés de desafecció i de desvinculació amb els estudis i amb una experiència que no està sent satisfactòria per ell. Aquestes mesures, juntament amb algunes altres, han aconseguit que reduïssim, però l'estancament actual denota que fan falta més coses, que no n'hi ha prou amb això i que hi ha d'haver una política educativa que ho consideri una prioritat i que aposti, per exemple, per un sistema de beques que en aquest país no hi és. No tenim una bona política de beques, sorprenentment, que compensi les diferències que hi ha en quant a la capacitat econòmica de les famílies. I és molt injust que un noi o una noia hagi de deixar d'estudiar per motius econòmics.
Normalment, quan hi ha un problema i s'intenta resoldre, és evident que no hi ha prou amb una mesura, que s'han de prendre diverses. Tu ens deies, no?, que hi ha diferents iniciatives, polítiques educatives que s'haurien de tirar endavant, com aquest sistema de beques, com identificar qui té risc d'abandonar, un sistema d'orientació i acompanyament, més oferta postobligatòria, però sembla que totes aquestes mesures només depenen del govern, oi? O hi ha altres actors que entrin en joc i que puguin fer alguna cosa?
Hi ha altres actors, com per exemple els ajuntaments. Molts d'ells ja estan prenent mesures importants, especialment pel que fa a la detecció i la recuperació d'alumnes que ja han abandonat, d'alumnes que ja ho havien deixat, d'alumnes que en algun moment es van posar a treballar o van quedar a l'atur i que un temps després se n'adonen que estudiar era important, que no podran progressar sense estudis, i molts d'aquests municipis estan fent, per exemple, una aposta molt forta per dispositius que se'n coneix de segona oportunitat o de noves oportunitats. Són escoles professionalitzadores, escoles que ajuden en aquell alumnat que, per exemple, ni tan sols va graduar a ESO i que, per tant, encara que vulgui no podria accedir a FP perquè no té el graduat, a pesar de que poden voler tornar a estudiar i que aquest tipus d'escoles, aquest tipus de programes de nova oportunitat ajuda en aquest alumnat a recuperar l'hàbit d'estudi, a avançar, no?, amb els seus coneixements i fins i tot a poder arribar a obtenir un títol que el permeti posteriorment reenganxar-se amb una formació professional o fins i tot acabar la universitat. Per tant, els municipis també tenen un paper rellevant. Això sí, el finançament municipal de tot el que són les polítiques educatives és molt incert i molt inestable i, per tant, molt sovint requereix de recursos que els ha de derivar al propi govern de la Generalitat a través, per exemple, del Departament d'Educació.
Ahir, des de la Fundació Bofill, vareu llançar aquest manifest i aquesta campanya. Zeroabandonament.cat és el portal on podem entrar, llegir el manifest i signar-lo, que suposo que és una manera també de conscienciar a la ciutadania, no?, que ens adonem que hi ha un problema i que nosaltres, des de baix, també podem reclamar a qui sí que pot decidir sobre la política educativa que hi hagi un canvi. Quina rebuda esteu tenint fins ara?
Doncs la rebuda és molt positiva. La rebuda és molt positiva perquè, efectivament, es tracta de mostrar que hi ha un problema, ensenyar, fer veure que deixar els estudis no és una bona opció, i a vegades ni tan sols és una opció, a vegades es fa obligat per les circumstàncies, que això té conseqüències molt negatives en la vida d'aquests nois i d'aquestes noies, que a més té conseqüències negatives per nosaltres com a societat, que no es normalitzi la idea de que hi ha nois i noies que valen per estudiar i altres que no. Tots han de poder estudiar, així es fa en altres llocs. La situació d'aquí no és la normal. La normal és que estudiïn, són menors d'edat, s'han de formar, si necessiten treballar, necessiten ingressos i altres maneres d'aconseguir-ho, i aquells que el que els motiva són unes formacions més professionalitzadores, hi ha models de formació dual en què es combina el que és la part educativa amb la part de treball i que, per tant, aplicant diversos tipus de solucions podríem aconseguir que pràcticament tots es mantinguessin en el sistema educatiu almenys fins als 18 anys i assoleixin aquest nivell d'educació postobligatòria, que és el que avui en dia s'està considerant com a mínim per poder gaudir després d'unes condicions bàsiques de vida.
Avui hem començat a veure en premsa escrita algunes, la campanya, no?, amb algunes d'aquestes motxilles abandonades i les dades que anàvem dient al principi, alguna d'aquestes suposo que seguirem veient els propers dies. Potser també sentirem l'anunci de l'abandonament escolar que teníem l'àudio al principi. Quan arribeu, o un nombre de signatures, no sé si teniu pensat quants zeros, quants milers de persones haurien hagut de signar aquest manifest contra l'abandonament escolar prematur. Teniu previst fer alguna altra acció?
Bé, de fet en tenim diverses en marxa. Avui mateix s'ha anunciat la posada en marxa d'una plataforma contra l'abandonament escolar prematur, una plataforma que el que pretén és aglutinar experiències municipals i experiències d'entitats i aprendre'n unes de les altres, que juntament, no?, amb la signatura del manifest ha de portar que d'aquí uns mesos tinguem una mobilització important ciutadana d'entitats, ajuntaments, que reclami un pla de xoc i un pla d'acció contra aquest problema. Per tant, en tenim unes quantes accions d'aquest tipus, juntament amb un programa de mentoria en el qual també estem encoratjant en els ajuntaments que se sumin a un tipus de suport que s'ha vist també molt exitós, que és la mentoria, per a aquell alumnat que ja mostra algun símptoma de desafecció escolar i que gràcies a l'acompanyament emocional, a l'acompanyament en orientació, a l'acompanyament educatiu d'un mentor, es pot evitar que acabi abandonant.
Doncs seguirem. Aquest zeroabandonament.cat. Helena Cintas, cap de projectes de la Fundació Bofill, moltíssimes gràcies, com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Adéu.
Three, one.
Ràdio Estel